Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors. Els saludem com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. És una nova edició del Converses a la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Aquest dissabte en companyia del Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel. Benvingut.
Bona tarda.
Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
El Manel Manchón, redactor de Política d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
I el Leandro Lamort, director de l'Agència de Catalunya. Bona tarda, Leandro. Benvingut també.
Bona tarda.
I el convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Jordi Turull, que portaveu del grup parlamentari de Convergència i Unió. Senyor Turull, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Últim dissabte del mes de març i tanquem una setmana, senyor Turull, que políticament ha estat, podríem dir que inhàbil, lamentablement, amb tres dies de dol per la tragèdia que s'ha viscut a Catalunya, a Espanya, al món, crec jo, amb aquest avió de Germanwings, 150 morts, 50 espanyols, bona part d'ells catalans, i amb una hipòtesi final, en fi, que ningú s'esperava, crec jo, senyor Turull, no sé com ho veurà vostè, i que ha deixat descol·locats, crec que tothom, no? Els d'aquí, els d'allà. En fi, és una cosa increïble el que hem conegut i el que poder coneixerem, no?
Ningú s'espera, no? Perquè a vegades pots haver-hi la remota hipòtesi d'un error humà, perquè tots som persones, no? Però una acció humana, doncs, fer una cosa d'aquestes et deixa absolutament encara més en estat de xoc, no? De totes maneres, jo crec que... és important, jo crec que una de les coses que més devien desesperar les famílies és no saber les causes. Crec que això comença a saber-se i a trobar-se algunes explicacions, però vaja, si el mateix accident ja et deixa absolutament consternat, quan veus la raó i per tant que es podia haver estalviat perfectament i podia no haver passat, doncs encara et queda molt més descol·locat, no?
Suposo que vostè no és un expert en matèria aeronàutica, però
gens,
dels que estem en aquesta taula, no? Suposo que també aquest accident, aquesta tragèdia serà un punt d'inflexió en el món de l'aeronàutica, no? Hi haurà canvis, no? Hi haurà canvis després de tot el que s'ha conegut.
Jo estic segur que sí, perquè el risc...
El copilot, dos ocupants o un, la porta blindada, en fi, tot això.
El risc zero segur que no existeix, però sí que ens hi hem d'aproximar molt i, per tant, has de prendre mesures que puguin estalviar situacions com les que hem viscut i, per tant, tècnics n'hi ha, perquè aquesta és una matèria molt tècnica, però sí que depèn del que som la part política d'impulsar en l'organisme que toqui, en la institució que toqui, ja sigui a nivell europeu i ja sigui a nivell de les organitzacions mundials, doncs de posar unes regles perquè la gent sobretot tingui la percepció de que es fa tot el que es pot i més per la seguretat, no?
Seguretat que existeix, perquè volar amb avió és molt segur, el que passa que, clar, quan hi ha un accident com el que hem viscut, doncs, bueno, clar, la quantitat
de víctimes... És que ara hem de canviar la terminologia, que això és perquè no és accident.
És a dir, una tragèdia, deixem una tragèdia.
Bueno, és una persona que estavella un avió, no sé quin, vostès que són del món de la paraula, no sé quin com li dirien, no?
El fiscal de Marsella no volia parlar de suïcidi tampoc,
magnicidi, però vull dir que em referia que l'altre dia, arran d'això, hi ha hagut molta informació sobre el món dels vols, no? I clar, quan dius, home, de 37 milions, em sembla que van dir 37 milions de vols l'any 2014, 6 accidents amb mort, vull dir que la seguretat hi és. Ara el que hem de vetllar és perquè aquests 6... no hi sigui, no? I després mirem el tema del factor humà que s'hi pot fer i accentua més les mesures que n'hi han també,
que n'hi han
però en tot cas posar molt més les alertes.
Però el que vostè deia, el risc zero mai existeix, això és una cosa que, com dèiem, habitualment va a missa. Aviam, deixem apartat aquest tema, senyor Turull, parlem ja de coses més, podríem dir, més de cada dia, que és la política, del que vostè coneix molt i molt bé. Jo li plantejo una qüestió que ha sortit aquests dies a la premsa, concretament crec que era el dijous, així, es va fer públic un manifest fundacional d'una plataforma que es diu Construïm, que està avalada, liderada o promoguda per el senyor Duran Lleida, que vostè coneix prou perfectament bé. Ells parlen en aquesta carta fundacional de que el procés sobiranista, doncs, posa en perill la pau social que hi ha a Catalunya. Jo no sé si vostè ho veu així, d'una entrada.
No.
Com contempla aquesta plataforma del senyor Duran Lleida?
Tot el que siguin iniciatives de sentir-se actors i no espectadors del que està succeint i, per tant, des del respecte més absolut, obert a l'opinió de cadascú, per tant, nosaltres totes les iniciatives doncs, les valorem doncs, en aquest sentit, de positivament, perquè enforteix el debat. No? Jo no hi estic gens d'acord amb els plantejaments d'aquesta plataforma i menys en l'expressió aquesta, que no sé si ho diu exactament així, però si alguna cosa no hi ha en risc a Catalunya perquè és el valor més preuat i això ho defensa tothom, és la seva cohesió social. No? Aquí a Catalunya el debat del procés sobiranista l'estem visquent amb una normalitat que a vegades inclús per part de molta gent li costa entendre, no? Jo quan ve algú de fora que li sorprèn que hi hagi un balcó, que hi hagi una estelada i al balcó del costat doncs hi hagi la bandera espanyola, i quan tu els dius no, és que és molt fàcil que el dematí fegin el cafè junts a la cafeteria de baix i escolta, aquí cadascú pensa el que vol, doncs jo crec que es vol donar més una imatge d'atenció a nivell polític del debat polític que el que en realitat hi ha a la societat, que tothom ho viu amb una extremada normalitat, no?
Molt bé, obrim micròfons, companys de taula. El Joan Maria havia aixecat una que volia preguntar. Endavant, Joan Maria.
Jo tinc una doble pregunta. Com està el full de ruta, senyor Turull, en aquests moments? Vostès el van marcar clarament amb Esquerra Republicana de Catalunya, van dir que hi havia la voluntat de que s'incorporés Iniciativa per Catalunya Verds, la CUP, les altres formacions que d'una manera o altra s'hi han...
Bueno, aquí hi ha una taula... Hi ha una taula que hi ha les principals entitats sobiranistes i després hi ha formacions polítiques i hi ha un mínim full de ruta que es va anunciar en el seu moment, que està acordat, que es vol obrir doncs, que s'hi pugui afegir doncs, més formacions polítiques. Però jo, el més important de tot això és que les formacions polítiques que estem a favor del procés sobiranista i les formacions polítiques que el dia 27 de setembre ens agradaria que la gent doncs, votés favorablement a les que són les propostes de que Catalunya esdevingui un país independent, doncs el que estem segurs és que l'escenari del no acord d'aquest full de ruta no el plantegem, no l'imaginem, no? El que passa que ara entrem en una fase de les municipals, etcètera, etcètera, però jo crec que després de les municipals això quedarà encara més enfortit i s'hi aniran sumant no només més formacions polítiques, sinó més entitats i molta més gent, no? Però jo crec que ara no hem de... Aquestes són aquelles coses que val més no parlar-ne massa i anar per feina, que no pas anar donant voltes i voltes i voltes.
Però
no?
Amb aquella afirmació que va fer la CUP fa uns dies de que ells tenien el seu propi full de ruta i que volien negociar amb les altres formacions, que volien parlar-ne, no hi ha hagut cap aproximació de cap mena, no hi ha hagut cap contacte?
Hi ha hagut contactes, perquè contactes n'hi ha de manera permanent, no? El que passa que aquest és un procés que és tan transcendent, és tan important, que a vegades hi ha moments en què val menys gesticulació i més anar per feina, però vull dir contactes, perquè la CUP expliqués el seu full de ruta, doncs n'hi han. El que no sé és dir-te on comença la formalitat i la informalitat, però sí que n'hi han de manera permanent entre les diferents forces polítiques.
Daniel.
Sí, aquests dies passats hem tingut les eleccions d'Andalusia. Sembla que queden molt lluny, perquè com aquesta setmana l'accident de l'avió o per exemple, tot sembla que ho hagi desplaçat, no? Però tot això només fa pocs dies a les eleccions. Uns resultats que, bé, ja sabem quins són. Però vol dir, vostè que veu de cara a Catalunya, les properes comicis a Catalunya, com pot influir tenint en compte alguns aspectes? Per exemple, com el de que pràcticament, o quasi pràcticament, Izquierda Unida quasi desapareix a Andalusia. Creu vostè que a Iniciativa per Catalunya li pot passar quelcom semblant aquí, per exemple? O el fet de l'emergència de, no diguem, de Podem, o també dels Ciutadans, no? Com veu, què pot passar aquí a Catalunya en relació amb aquests partits?
No sé, perquè jo crec que la realitat catalana és molt diferent, igual que jo crec que l'andalusa, per entendre els resultats d'Andalusia, és de conèixer molt bé Andalusia, no? Ho dic perquè doncs, allà assistim doncs, que hi ha un partit socialista que, malgrat moltíssimes coses, doncs, segueix amb els mateixos resultats que l'altra vegada. Jo crec que nosaltres, a Catalunya, les eleccions seran molt diferents. Per què? Doncs perquè hi haurà formacions polítiques que nosaltres, evidentment, que li voldrem donar aquest caràcter plebiscitari, de dir, escolta, aquella consulta que nosaltres no se'ns ha deixat fer, que se'ns ha boicotejat de totes maneres, de poder decidir quin és el futur polític que es vol per crear, doncs ara hi ha l'oportunitat, perquè tots tindrem, amb totes les garanties, totes les urnes davant, i per tant és amb aquesta clau que molts partits intentarem de saber exactament la gent d'aquest país quin futur polític vol per Catalunya. Per tant, seran amb una clau, insisteixo, molt i molt diferent. Si anem amb un marc mental d'eleccions ordinàries, autonòmiques, etc, etc, tampoc m'atreveixo a dir què és el que passaria, perquè a vegades hi ha enfogarades que sembla que hagin de fer un gran resultat i llavors acaba sent no tant com diuen algunes prospeccions, no? Però les eleccions de Catalunya del 27 de setembre seran unes eleccions diferents a totes les que s'han fet a Catalunya fins ara, totalment diferents, perquè nosaltres, i per això s'han convocat abans d'hora, i per això s'han convocat d'acord també amb totes les forces i entitats sobiranistes, doncs amb aquell acord que va haver-hi, que va anunciar el mateix president de la Generalitat, doncs per donar-li aquest caràcter plebiscitari, no? Per tant, són unes eleccions absolutament molt diferents.
Sí, precisant això que diu vostè que seran molt diferents, encara que Convergència i Unió i Esquerra Republicana no facin una llista unitària, com sembla que després que ja s'ha acordat, sí que hi haurà alguna cosa realment en els programes que marquin que aquestes eleccions són diferents? Així, es pot arribar a això? Ho podem garantir, diguéssim?
Sí, i tant. Així, la gent que voti a determinades formacions polítiques sabrà perfectament el que està votant,
que en relació
al procés, no només en relació al futur polític de Catalunya, sinó inclús el procés que a partir de l'endemà es seguirà.
És a dir, quan parlem del full
de ruta, estem parlant d'això, és a dir, la gent, perquè no, amb una decisió d'aquestes magnitud no poden haver-hi incerteses. I per tant, aquí el que es proposarà, i és allò que en diem el full de ruta, de dir, escolta, si el mandat democràtic del poble de Catalunya majoritàriament és anar cap aquí, doncs el procés, aquesta transició fins a assolir això, serà aquest, que és el que ens estem posant d'acord totes les formacions polítiques que fins en aquest moment doncs han defensat el procés.
Quan diu totes, en aquests moments estem pensant Convergència, Unió ja ho veurem, perquè té una consulta
Unió
pendent.
Unió té un procés que
el 14 de juny,
amb llums i taquígrafs, ha anunciat que serà el 14 de juny i tothom li respecta, com no pot ser d'una altra manera, però per tot el 14 de juny, doncs Unió té la paraula, no? Per tant, fins llavors, no sabem, la CUP ha fet el seu full de ruta, però ha dit que a més a tota la seva predisposició a intentar sumar i intentar aglutinar el mateix preacord que va haver-hi entre Convergència Democràtica, Esquerra Republicana, algunes de les diferents seccions del Partit Socialista que han deixat el PSC, etc., Òmnium, l'ANC, s'ha fet suficientment obert perquè, doncs, home, per fer possible que el resultat final d'aquest full de ruta, que no és el d'ara, s'hi pugui sumar el màxim de gent possible. Que no sigui allò de dir la taula ja està parada i si us agrada bé, sinó també no. Mm. Perquè això seria contradictori amb tot allò que ens ha donat molta força durant tot el procés, no?
Escolta, senyor Tull, i segons quin sigui el resultat del 14 de juny, es podria trencar la Federació de Convergència i Unió? 14 de juny, que és el dia de les votacions a Unió, que han de decidir sí
bé,
o no.
Bé, jo crec... Jo no plantejo amb aquests termes en quin sentit...
Clar, decidiran sí o no els senyors
d'Unió? No, jo crec que no? Bueno, no sé si m'ho pot dir vostè, però sembla que sigui més complex el que volen fer, no? Que amb un sí o un no.
No,
estem complicant nosaltres.
Sí,
el que vull dir és que no podem anar amb un marc mental d'unes eleccions ordinàries, amb partits ordinaris, autonòmiques, com les que hem tingut fins ara. I, per tant, aquest no és un tema de com quedarà Convergència i Unió, perquè, evidentment, Convergència sí que vol anar amb una proposta molt clara i explícita i respecta totalment el que decideixi Unió Democràtica. Això ho sabrem a partir del dia 15, no? Però vull dir, anem a lo transcendent. Lo transcendent és que nosaltres, moltes forces polítiques, volem que la gent, a les eleccions del 27 de setembre, el que li donguin, i nosaltres ho intentarem, és el caràcter plebiscitari. És el caràcter de dir si nosaltres volem que Catalunya sigui un país independent o no volem que Catalunya sigui un país independent. I aquest és el marc mental i la lògica que nosaltres ens mourem. No la típica i tòpica de la coalició d'unes eleccions ordinàries, etc. Inclús quan es fa el càlcul de la calculadora d'escons i de diputats, etc., etc., per nosaltres anem a prendre el 27 de setembre la decisió més clara i més important que ha pres aquest país en els darrers 300 anys. I dic clara i important. I, per tant, els programes hauran de ser clars. perquè si no és clara la decisió no pot ser clara, i per tant aquesta és una decisió que es prendrà doncs a partir del 15 de juny, no?
Leandro,
sí. No vull aventurar res de què passarà o no passarà, perquè llavors és ja posar-te o pressuposar una decisió que qui l'ha de prendre, no, però, de manera sobirana, clar, és Unió Democràtica.
Però que inclús les eleccions podrien anar vostès per separar, Convergència per una banda i Unió per una banda, això és una possibilitat que queda oberta.
Possibilitats, hi ha moltes possibilitats, no? De tot, però el sempre normalment el que ens ha guiat, és el que ens pot més, és anar junts que no pas no anar junts.
Sí, volia aprofitar per dues qüestions. Una molt, molt puntual. Aquesta setmana, arran de la tragèdia, de la catàstrofe aèria de les Alpes, el president d'Espanya, Mariano Rajoy, i el president de Catalunya, Artur Mas, van viatjar al mateix avió. Jo no sé, no he sentit res sobre si van parlar, si no van parlar, com es va desenvolupar aquesta... Però volia preguntar, aprofitant que està aquí, si vostè té alguna informació. I la segona qüestió, perquè segurament no tindrà massa informació, per això li faig la segona.
I si la té, igual no se la vol dir. Si la té, o no la pot dir.
Igual tenim notícia, no? La segona qüestió és si la darrera enquesta del CEO, que apuntava a un cert retrocés de l'opció independentista, us fa no canviar, però sí introduir algun retoc a la vostra estratègia.
Bé, en quant a la primera, parlar segur que devien parlar, lògicament. Jo crec que, a més, que és un gest doncs, que va estar molt bé que aquest fet de que poguessin anar junts cap allà, no? Ara, de què van parlar, no ho sé. No ho sé, ni enmig d'aquesta tragèdia i del desplegament que hi ha hagut i que la feina que hi ha, evidentment, com pot comprendre, per un sentit ja d'oportunitat, ni m'ha passat pel cap preguntar-li en el president algú de presidència de què van parlar, perquè segur que de l'accident en devien parlar molt, no? I del que anaven a fer i del que s'havia de fer. En relació a la segona, en relació a aquesta del CEO, el que fa és que el teu nivell d'autoexigència, d'allò, d'aquella lògica que sempre nosaltres diem de fer-ho bé per fer-ho possible, doncs encara pugi més, de dir, escolta, ho hem de fer encara més bé, fent i millorant i rectificant allò que calgui, no? També és veritat que l'enquesta aquesta, el que hi ha és molta gent expectant, eh? Ho dic perquè hi ha molta gent, doncs, amb dubtes, amb gent que no es defineix, la gent, els dubtosos, etc. Però evidentment que nosaltres, i això no érem conscients després i abans de l'enquesta del CEO, això no és una cosa que estigui ja guanyada, sinó que és, evidentment, és una cosa que nosaltres hem de treballar, hem d'acabar de convèncer, i s'ho diria molta gent que té incerteses, que amb una decisió tan transcendent és lògic que hi hagi gent que tingui incerteses, no? I llavors nosaltres forma part de la manera de ser i de fer de Convergència Democràtica, que més que dedicar-nos a, doncs, encara convèncer més els convençuts i intentar convèncer els que no estan tan convençuts, no? I aquesta és la gran aportació que nosaltres volem fer d'aquí el 27 de setembre, amb arguments positius, amb dades certes, etcètera, etcètera, de que la gent entengui que per poder viure millor i poder deixar un país millor als nostres fills, doncs nosaltres tenim l'oportunitat el 27 de setembre de votar a favor d'una força política que defensi la independència, no?
I les municipals del 24 de maig com se les plantegen vostès? Com unes primàries del que ha de ser el 27 de setembre? O
primer
les municipals és un món a part del que pugui passar el 27?
Cada partit s'ho pot plantejar com consideri, no? Però les municipals tenen una realitat molt pròpia. Evidentment nosaltres com ens les plantegem? Primer posant en valor doncs la feinada que han fet les més de 500 alcaldies que té Convergència i Unió, i intentant també posar en valor allà on no hi ha l'alcaldia, doncs la feina que han estat fent doncs molts grups municipals arreu del país, no? I posar en valor això, és l'administració més propera al ciutadà, i per tant doncs tractar d'això, de com aquesta institució pot ser útil perquè la vida del ciutadà sigui més fàcil i més agradable. I en segon lloc, evidentment, que també en el procés que viu Catalunya, doncs, per exemple, si el 9 de novembre va ser possible, amb l'èxit que va ser possible, amb la capilaritat arreu del país que va ser possible, és evidentment perquè els ajuntaments s'hi van implicar. I per tant els ajuntaments, i això ho ha dit el mateix president de la Generalitat, és una de les, quan parlem allò d'estructures d'estat, és una de les bàsiques, perquè és l'administració més propera al ciutadà, no? I per tant també doncs, la gent que està favorable al procés ha de saber que no és el mateix el procés amb ajuntaments que remin amb la mateixa direcció que Parlament i Govern, que no pas ajuntaments que remin en direcció contrària, perquè una cosa ho facilita i l'altra ho dificulta, no? Però és veritat que cada ajuntament i cada municipi les eleccions municipals tenen un caràcter també molt això, molt de cadascú el seu.
Escolteu converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte amb el Leandro Lamor, Daniel Arasa, Joan Maria Claveguera, Manel Manchol i el convidat d'avui, el senyor Jordi Turull, portaveu del grup parlamentari de Convergència i Unió, Paraules Demanades, Daniel, Joan Maria i Leandro. Daniel, endavant. Sí.
Està previst estatutàriament que en cas d'una reforma de l'Estatut cal que els dos terços del Parlament l'avalen. No? Això serà una reforma que és important però parcial. Tenint en compte que una pas cap a la independència és un pas molt més gran que això, quan creu vostè que havia el marge per tal de que si unes eleccions que es consideren previsitàries, quin número de diputats seria, hauria d'haver, perquè entenem que si en són 70, 71, 72, sembla que això és molt poc per avalar una, diguem, una posició tan, tan potent com és un canvi de demanar la independència quan hi hagi poca diferència en els resultats. No?
Home, jo no diria que una majoria simple és poc, una majoria simple és una majoria, no? I per exemple, ara en el procés d'Escòcia doncs ho vam viure. Jo crec que el 27 de setembre hem de saber si hi ha més gent a favor o més gent en contra de la independència de Catalunya, i les matemàtiques són molt fàcils per saber si hi ha més gent a favor o més gent en contra, no? Ara, nosaltres per què treballarem? O nosaltres treballarem perquè la majoria sigui incontestable, que no hi hagi allò, aquests debats de, que a vegades ens poden entretenir molt, però una majoria és una majoria, i això nosaltres ho hem d'acceptar. Futbol, quan es guanya, sigui una final de la Copa d'Europa o sigui un partit d'amistós, es guanya per 1-0 o per un gol més que l'altre, no? I evidentment nosaltres el primer que hem de saber és si hi ha una majoria a favor o no hi ha una majoria a favor. Quan més àmplia sigui la decisió, millor. Però llavors també, en relació al que vostè deia, el que s'ha de fer és, el procés que vingui a partir de l'endemà, és amb tota l'exquisitesa en què tothom hi pugui tenir la veu i tothom s'hi pugui sentir representat. Però el que ningú entendia és que aquells que no guanyen una decisió s'imposi la dels que no guanyen una decisió. Tampoc s'entendria de cap manera, no? I per tant, per part de ningú se'ns ha demanat que hi hagués d'haver-hi cap mena de coeficient o de quòrum especial, no?
Joan Maria.
Sí, senyor Turull, ahir es van saber les xifres amb què l'Estat espanyol va tancar el 2014 pel que fa al dèficit, que va ser d'un 5,7%, una dècima per sota del que marca la Unió Europea. Catalunya el va marcar amb el 2,58, per sobre de l'1% que li marcava l'Estat espanyol. Valorim una mica aquesta xifra. Suposo que la primera lectura és un sistema de finançament absolutament insuficient. Li dic això perquè totes les forces polítiques han reclamat aquest nou sistema de finançament, inclòs el Partit Popular.
Però la primera valoració és que Europa és flexible a demanar i exigir, en aquest cas, a l'Estat espanyol un dèficit que sigui complible, i l'Estat espanyol, en comptes de traslladar aquesta manera d'actuar de la Unió Europea cap a les comunitats autònomes, doncs fa just el contrari, les escanya més a nivell d'objectius de dèficit, i llavors li planteja a les comunitats autònomes un objectiu de dèficit que saben que és impossible de complir si no es volen tancar grans serveis que són aquells que afecten més directament el ciutadà. És a dir, nosaltres del pressupost, el 40% del pressupost, amb què es va? Va amb salut, el 40%, allò, primer bon dia. I per tant, a l'hora de complir objectius de dèficit, per on has de començar és per les grans xifres, no? O en matèria d'educació, després ja ve el segon gran departament que és educació, després ja ve benestar social, no? Clar, l'Estat espanyol ens imposa uns dèficits a nosaltres que tot el que la flexibilitza a Europa s'ho queden per ells. En comptes de repartir-ho cap a aquells que gestionen serveis de més atenció directa als ciutadans, s'ho queden per ells. I per tant, nosaltres, a l'objectiu de dèficit que no hem complert, ja ho van dir des del principi, i si alguna persona en la seva gestió és seriosa, el conseller Mascolell, de dir això que vostès endavant no es podrà complir. No es podrà, perquè si no seria tancar una sèrie de serveis que no es poden tancar. No? Per tant, l'Estat espanyol què ha de fer? Home, flexibilitzar, sobretot cap a aquelles institucions que presten serveis més necessaris i més directes al ciutadà, equips de dèficits, i no plantejar-los coses per quedar bé, que saben que és incomplible. No? Els ajuntaments han complert molt.
Tots.
Molt. I per tant han fet un esforç draconià. La Generalitat de Catalunya, que ha fet un 16% de l'estalvi quan és un 6% de la despesa, n'ha fet molta, i vam arribar un moment, i vostès ho saben, que vam dir, i fins aquí més esforços no els podem fer. I fixi's els aix i ulls que hi ha hagut amb la d'esforços que hem hagut de fer de les famoses retallades. Però a partir d'aquí ja no podem fer-ne més perquè ja toquem os. L'Estat espanyol, quins esforços ha fet ell? Quins esforços ha fet l'Estat espanyol? Quan té la gran xifra de despesa? i quan no gestiona ni l'educació, ni la salut, ni el benestar social. I aquesta és la reflexió que nosaltres fem. Nosaltres el que no farem és enfonsar un sistema de protecció del ciutadà perquè hi ha un estat espanyol que, a part de finançar-nos malament, a part de no deixar-nos a fer ni trobar alternatives, vull recordar que inclús per la via d'impugnar nous recursos tributaris, perquè ni fan ni deixen fer, impost de dipòsits bancaris, pam, impugnat, qualsevol cosa que nosaltres volem tirar endavant, impugnat, etcètera, etcètera, doncs davant d'un estat espanyol nosaltres prevalem, evidentment, el manteniment d'aquests serveis cap als ciutadans, no? I això al senyor Montero se li ha dit per activa i per passiva, i anem trempejant un altre, un any, i un altre, i un altre, no?
Contrari, encara treu un pit, no, però, amb el Fla.
En tot cas,
sí,
en tot
però
cas,
el del Fla ja és absurd, no? El del Fla és absurd, sí, és clar, però nosaltres li hem dit, escolti, perdoni, d'aquests 16.000 milions d'euros que de Catalunya se'n van i no tornen, el Fla què representa exactament? Perquè, clar, vostè me'ls torna, primer em diu que no cobrarà interessos, després em torna a dir que sí, se'm cobra comissions d'apertura. Clar, és molt inaudit la venda que fa el govern de l'Estat del Fla respecte a Catalunya, perquè és que són diners nostres. I ens els deixa com si fos un préstec, no, perdoni. És que si nosaltres tinguéssim d'aquests 16.000 milions d'euros que se'n van i no tornen una quarta part, ja no passaríem el que estem passant. Ara imaginem si els tenim tots com és el que nosaltres ambicionem, no?
Maneu. No, però que deia que en tot cas, sigui flexible o no, el fet és que l'Estat ha complert amb l'objectiu de dèficit i Catalunya ha incomplert aquest 1%,
home,
que era petit, sí, però és un 2,58 i aquí no ha passat res. Vull dir que aquesta flexibilitat a la pràctica sí que s'està donant. L'Estat exigeix a les comunitats i acaba arribant al dèficit conjunt que tenia marcat, que era el 5,8. És veritat que algunes comunitats han fet més, i segurament Catalunya té raó, amb això no li dic que no, però aquesta flexibilitat d'alguna forma no està en la teoria, però sí a la pràctica, perquè després s'ha vist que s'ha pogut complir entre totes les comunitats i l'Estat.
No, perdona.
Però bueno, jo li volia preguntar una altra
cosa. No t'equivoquis, saps per què? Perquè quan nosaltres tenim greus problemes de... Ho dic perquè hi ha la part més dura d'això. Això, l'objectiu de dèficit, que a vegades pot semblar que és un debat molt tècnic. Nosaltres quan tenim greus problemes de tresoreria per pagar proveïdors, per què els tenim? Perquè se'ns demanen uns objectius de dèficit que no es poden complir, tot el que ens passem d'aquests objectius de dèficit sí, no se'ns financia, no se'ns financia, i al no financiar-se no tenim calés. I no tenir calés no pots pagar alguns proveïdors. I després hi ha les petites i mitjanes empreses, algunes d'elles, que no és que s'intenta que sigui el menys cas possible, però que estan fent de finançadors d'aquesta manera de fer de l'Estat. I això, amb les èpoques que estem, ja és l'últim que pot haver-hi, no? Per tant, el debat del dèficit no és un debat menor, perquè quan l'Estat et prohibeix finançar-te tot allò que et passis de l'objectiu de dèficit, tot això és el que no pots pagar, i t'has passat i no pots pagar, i això un any rere l'altre
no deixa més de l'1% en aquest cas.
Clar.
Sí. No, jo li volia preguntar, que ha desfilat ja a la comissió de frau fiscal en el Parlament tota la família Pujol, segurament ara és el moment de fer un petit balanç, tenint en compte també que la part que està judicialitzada, el que veiem és tots els impediments per part del senyor Pujol per tal que s'investigui, quan ell havia dit tot el contrari, que intentaria facilitar-ho tot en la seva confessió del 25 de juliol. Llavors, bueno, la comissió fa la seva feina, pot ser criticada o no, depèn de qui faci el judici, però al final el ciutadà no acaba sabent què va passar realment amb aquell llegat. Ho dic perquè no hi ha manera que se sàpiga aquests trasbassaments de diners, perquè la jutja d'Andorra ho té paralitzat de moment, no?
Bé, jo crec que aquí el que hem d'esperar és de dir que actuï la justícia. Això nosaltres ho hem dit sempre. Nosaltres el que hem reclamat en aquest cas i en tots és que hi hagi celeritat en la justícia. Jo, lligat a un tema que hem parlat a l'inici de la conversa, jo crec que aquests dies o aquestes hores s'està posant com a exemple, doncs, la celeritat, per exemple, de la fiscalia i de la manera d'expressar-se, d'explicar, etcètera, etcètera. Bé, jo crec que això s'ha d'aclarir a nivell dels jutjats, i quan abans millor per l'interès ciutadà que hi ha en relació a aquest tema, no? Però si nosaltres respectem la divisió de poders, ho hem de respectar amb totes les conseqüències, no? I per tant, nosaltres aquesta qüestió diem el mateix que hem dit sempre, que actuï la justícia, que es pronunciï la justícia amb la màxima celeritat, evidentment amb les garanties per tothom, i per tant serà la justícia que determinarà, no serà ni la intuïció d'un, ni la voluntat d'un altre, ni les conclusions de no sé qui, no, serà la justícia la que dirà què és el que hi ha hagut, no? Però jo també li haig de dir, en relació a aquesta qüestió, doncs, que s'havia fet moltes teories, que era l'instrument i l'excusa per posar en dubte el bon nom d'una força política, doncs, de totes les compareixences que hi ha hagut, no, en cap moment ha quedat clar, doncs, ni s'ha donat per bona les teories d'alguns d'aquests partits de l'oposició, que tot aquest tema per ells és no la finalitat, sinó l'instrument per desgastar i erosionar altres coses, no? I això nosaltres també ho volem dir, perquè aquí s'havien fet afirmacions molt greus contra el bon nom de Convergència i Unió, i de moment no hi ha hagut cap diputat de la comissió que hagi ni evidenciat ni per la mínima d'això que aquestes segons quines afirmacions tinguin una base i que es puguin sustentar, eh?
Senyor Turull, dues qüestions molt ràpides en una. El dia 27 de setembre hi haurà eleccions, això una, i dues. S'ha parlat molt de la possible llista unitària. Serà una realitat? Encara hi ha temps o queda descartada?
Bé, nosaltres hi ha un acord i nosaltres els acords els hem i els volem respectar. Nosaltres, evidentment, que ens hauria agradat molt el full de ruta que va presentar el president de la Generalitat el 25 de novembre passat, però hi ha un acord i nosaltres el que farem és respectar aquest acord, com no pot ser d'una altra manera, no?
I eleccions el dia 27 de setembre, segur.
Sí, és que, de veritat, que no sigui hi ha interès en intentar crear una sèrie de confusió. Jo ho entenc, eh? Ho dic, jo ja ho entenc, perquè per part... igual que hi ha molta
convocar
gent...
Convocar 9 mesos no, després de les eleccions...
No, cosa, una cosa que no som els periodistes, eh? Partits polítics, el soci, en aquest cas,
va Junqueras. Va rectificar al cap d'un moment, va dir que se l'havia mal entès i, per tant, no hi donem
més...
No hi donem més voltes, eh? Jo, com li deia, nosaltres hem de ser, abans ho he dit, en relació a l'enquesta del CEO, em sembla que ho he dit, que hem de ser molt més exigents amb nosaltres mateixos, i per tant, nosaltres el que no podem és jugar a generar incerteses quan ens hem de dedicar justament d'aquí a...
Però què els donarà més disgustos, el senyor Junqueras o el senyor Duran Lleida?
No, si no és un problema de... No és el problema de disgustos, és un problema de que ens situem en un marc mental de que igual que hi ha molta gent il·lusionada, interessada, compromesa en que el procés sobiranista vagi bé, hi ha molta gent, doncs, compromesa fer possible que vagi malament. I com que la desorientació és un element que ajuda...
El foc amic és perillós a vegades, eh?
El foc amic és... No, més, no és un tema de foc amic, és un tema de que tots hem de ser molt exigents, no jo amb aquest o amb l'altre, sinó que, jo, almenys és la meva manera de fer, eh? Jo ser molt exigent amb mi mateix. Perquè si estàs més pendent del costat que de tu mateix, de si ho fas prou bé per fer-ho possible, doncs no sortirà bé. Que ara entrem en una fase que tothom ha de ser molt exigent amb ell mateix, més que estar pendent del costat.
Leandro,
en aquest sentit, permetem ja que fem afirmacions i les posem damunt de la taula. El president de la Generalitat, jo li he sentit aquesta mateixa setmana que el 27 de setembre hi hauria a Catalunya una convocatòria electoral i que serien unes eleccions plebiscitàries. Jo crec que ho he dit en majúscules.
No, és que per això és que no hi ha tant, tema. És que
no hi ha tema. Publicitaris no existeix.
No, publicitaris. Ja sabem que no existeix. Però
caire que se li vol donar pels partits, punt.
Només poso damunt de la taula l'afirmació que ha fet el president de la Generalitat. Després, el caràcter li voldrà donar als partits polítics i la gent, segurament. Però, vaja, que el 27 de setembre hi haurà les eleccions en aquest país...
Sí, em sembla que a més a nivell dels periodistes inclús us ha dit, ho sabeu més vosaltres, quin serà inclús el dia de la convocatòria efectes de la vostra organització estiuenca, vull dir que més clar és impossible, ho dic perquè si hi hagués el mínim
dubte... Perquè estem preparats, no? Va, Leandro, ara sí.
Doncs el 27 de setembre tindrem eleccions plebiscitàries, ara de cara als municipals. Les eleccions a Barcelona és capital, perquè per Convergència i Unió mantenir Barcelona, ja que parlàvem abans de que els municipis han tingut un paper tan rellevant, no? en el 9N de cara al procés, si CiU perd l'alcaldia de Barcelona, el procés es pot ressentir en aquest sentit?
Home, jo deixo que ho posi en positiu. Jo crec que Barcelona és clau a nivell de Catalunya en molts aspectes. Ho és, evidentment, des del punt de vista de la seva projecció exterior, ho és des del punt de vista del seu atractiu, i això tant juga en el camp del procés sobiranista com en el camp econòmic i pels beneficis del camp econòmic en el camp social. Per tant, el motor Barcelona, i a més l'alcalde Trias li ha donat que jugués de capital de Catalunya, doncs evidentment que amb tot el tema del procés Barcelona és capital també. Barcelona és capital i és molt important. Si al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona hi hagués algú que en aquests moments doncs es pot expressar respecte al procés en la línia aquella del ni sí ni no, sinó tot el contrari, perquè pel que jo estic sentint doncs, de, per part d'alguna força política que es presenta a Barcelona, hagués fet falta en la pregunta del dia 9 una creueta més, no la del sí no, sinó la del sí no, ni tot el contrari, doncs és molt diferent, evidentment. No? Barcelona és molt important, insisteixo, perquè estem parlant tota l'estona del 27 de setembre i el procés, però com que nosaltres també estem ocupats amb aixecar econòmicament el país, amb la seva projecció, amb l'atracció d'inversió estrangera cap a Catalunya, etc., Barcelona és fonamental des de tots els punts de vista, no? I per això per nosaltres Barcelona i poder seguir liderant com ha estat fent fins ara l'alcalde Trias la dinàmica de la ciutat, per nosaltres és importantíssim.
Escolteu el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Daniel Arasa, Joan Maria Claveguera, Manel Manchón, Leandro Lamoll, el comitat d'aquest dissabte, el senyor Jordi Turull, que és el portaveu de Convergència i Unió al Parlament, Joan Maria i Daniel.
Sí, sobre la comissió del frau fiscal, la mesa del Parlament manté la decisió d'escoltar a porta tancada el CD de la Camarga, malgrat l'oposició del Partit Popular. El Partit Popular diu que l'únic CD que es pot considerar genuí de la conversa és el que té el jutge, que el que va lliurar el senyor Jordi Pujol i Ferrusola al Parlament no pot ser igual que l'original. Bé, al marge d'aquestes consideracions, vostès es mantenen amb aquesta tesitura d'escoltar-lo a porta tancada.
Sí, el primer a porta tancada perquè hi ha una sèrie de coses que deuen haver-hi que no n'ha de fer ningú res quan són de l'àmbit estrictament privat, i això nosaltres sempre ho hem dit. Ara han transcendit informacions per nosaltres rellevants d'aquesta gravació, com es va produir tot el tema d'aquesta cinta, des de que es produeix el dinar fins que arriba, que algú diu que se la troba en una paperera, a partir d'aquí els interrogatoris, etc, etc, que hi ha, l'actuació de l'ODEF, l'actuació de determinats àmbits del Ministeri de l'Interior, del mateix ministre, etc, etc, no? I com que nosaltres creiem que amb allò de més informació, menys rumorologia, doncs nosaltres volem saber aquesta conversa, si és veritat o no, que es parla, doncs, que en aquest jutge que és d'aquesta línia política no pateixis que l'apartarem, de que jo en aquella operació de la policia jo estava informat abans que ningú, que aquest és un fiscal amic que apretarà, perquè llavors tot això posa en qüestió totes unes coses que han anat passant.
Fiscals de confiança.
Fiscals de confiança, etcètera, no? I això és el que nosaltres volem sentir. Si després algú ens convenç que aquella, si això surt i que aquella no és la veu de determinada persona o de determinada altra, bueno, doncs ja ens ho dirà. Però jo crec que la comissió d'investigació, qualsevol persona que atorgui un material, els diputats de la comissió d'investigació hi han de tenir accés. Si aquest material és un CD, i a partir d'aquí cada partit en farà la seva valoració. Vull recordar que amb aquest tema del CD, que el PP ara diu això, però clar, el PP el que va fer, que encara és una cosa més lletja i més amb temes que tenen a veure amb la política en el moment actual, va fer un pacte de silenci. Pacte de silenci amb un tema que ha tingut tanta dimensió fa molt mala impressió. Fa molt mala impressió. Un pacte de silenci per 80.000 euros i aquí ens oblidem del tema. Quan el PP, en relació a aquest tema de la Camarga i de Mètode 3, etc., va començar a demanar dimissions i cesses i tot això. Quan se li gira amb ell, pacte de silenci, que ningú n'ha de saber res. Home.
I escolti, qui va encarregar aquesta gravació? Això arriba,
pues
això arriba a saber-ho.
Pues això, jo crec que tard o d'hora se sabrà. Sí. Les coses, al final, dues coses. Qui la fa,
les
la paga.
Protagonistes
jo soc dels que penso que qui la fa, la paga.
Sí.
I que al final les coses s'acaben sabent. I s'acabarà sabent, no? Qui ho ha fet. I la comissió d'investigació ho intentarà esbrinar, però com vostès saben, la comissió d'investigació té 1.000 limitacions, que per això a vegades cal replantejar el paper mateix de les comissions d'investigació, no?
Sí.
Per un tema de prestigi al Parlament.
Té sentit escoltar-ho quan tots els diputats saben bastant bé el contingut.
No, perquè
escoltar-ho en comú amb una mena...
Jo no l'he escoltada. I...
Perquè no ho he volgut escoltar-la, poder, no? Senyor Turull, bueno, com vols, també, no?
Pues, suposo, ho sé, ho dic perquè... Però en un àmbit d'una comissió d'investigació i a porta tancada, insisteixo, perquè evidentment en un dinar es parlen de 1.000 coses i dels temes estrictament privats que no tenen cap derivada política, ningú n'ha de fer res, i amb això nosaltres hem estat molt, molt clars. Però sí que expressions que després, quan hi hagi la compareixent, les compareixents els hi volem preguntar. I vostè, quan parla de fiscals amics, què es refereix? Vostè, quan diu que si és veritat que surt a la cinta, ho dic perquè tot això han sortit coses que han sortit publicades i escrites, que vostè això de que les detencions del cas Preda ho sabia abans i vostè sabia qui anaven a detenir i qui no anava a detenir, però això exactament com funciona. Perquè després podem tenir la conclusió de que algunes que no s'han dit en aquell dinar potser també se sabien abans. Déu-n'hi. Perquè ja hem vist alguna persona que ha fet de portaveu de la Fiscalia, eh? És a dir, nosaltres de la querella del president de la Generalitat ens entenem també perquè hi ha algú que en comptes de fer de política fa de portaveu de la Fiscalia, perquè també va així la Fiscalia en alguns àmbits, eh?
Daniel. Enllaçant en aquest aspecte, que va més enllà d'un cas concret, és el tema d'aquest privat i públic. Està clar que, per exemple, en aquest cas, és lògic que tots els aspectes que tenen dimensió immediata pública o bé incidència pública s'han de tenir en compte. Però jo li pregunto ara, que és una cosa molt diferent, creu que l'actitud privada, de vida privada i de formes de vida privada del polític o de qualsevol tipus de càrrecs, no només polítics, no té, de fet, una incidència més o menys indirecta en tota la visió pública i de l'activitat pública que després tindrà? Perquè possiblement una persona de cert que probablement no tingui no estigui lligat a aspectes directament de la vida pública, però que té una vida, un tant dubtosa en molts aspectes, potser després tampoc no tindrà, no ser molt fidel en les seves actituds de la vida pública.
Bueno, això ja forma part molt de l'escala de valors, no? I això és d'aquelles coses que aquí jo en aquest cas sí que m'agrada més ser més exigent a mi que començar a donar lliçons en els altres, no? Un intenta doncs ser el màxim de... És a dir, els polítics, crec que si hi ha un vot que hem fet, no hem fet el... Ara anava a dir algun dels vots que nosaltres no hem fet, però ara potser em posaria on no toca, però crec que sí que un dels vots que nosaltres hem de fer és el de l'exemplaritat. És així, ho dic, perquè quan tu regules, legisles sobre conductes dels ciutadans, doncs, evidentment, crec que... Però jo això ho separaria totalment de la Camarga, perquè per això... Aquí sí que seria ficar-me en un llibre que no toca. Ara, quan hi ha aquest dinar i aquesta gravació, hi han unes detencions, hi han unes... uns testimoniatges, hi ha tota una incidència a partir d'allò, on nosaltres volem saber l'origen. I més quan hi ha hagut allò de, diguem-ne, jo tinc la secció contactes a policia, fiscalia, els jutges, etcètera, bueno, això com funciona exactament? Clar, ho hem de saber, no? Perquè si alguna cosa s'ha de preservar és la confiança de l'objectivitat dels ciutadans, evidentment amb la justícia, evidentment amb els cossos i forces de seguretat, no?
Escolti, ara venen les municipals, com dèiem, el 27 de setembre les autonòmiques o les catalanes. A sobre la taula hi haurà partits que poden decidir molt. Ciutadans, per exemple, Fenómeno Podemos. Com pot influir tot això en el mapa polític català a partir, doncs, per exemple, del 24 de maig i també el 27 de setembre, segons com quedi el mapa polític? Què pot passar? Quina força poden tenir aquestes formacions que li acabo d'esmentar?
Fa de mal dir, perquè això fins que no, si no obres les urnes a les 8 del vespre...
Però les enquestes que n'han sortit són un bon termòmetre.
No, però fixi's que de les municipals no surten masses enquestes.
Cada ajuntament té les seves.
És molt més variable. Cada ajuntament té les seves, hi ha el pes de la persona que hi té molt a veure, tant la persona que té l'alcaldia com la persona que es posa al capdavant d'una candidatura. Ho dic perquè poden haver-hi doncs, coses que mediàticament sembla que tingui molta força, però llavors quan hi poses un nom i una cara en un determinat municipi, com que la gent els coneix, diu, ui, si això és aquests quan d'arreglar tot, doncs anem apanyats. Per tant, lo de les municipals, jo crec que hi confio molt amb la bona feina, com he dit abans, que han fet moltíssims alcaldes i alcaldesses de Convergència i Unió, que se'ls valorarà per la seva tasca, i després veurem aquests municipis. Què pot passar? Pot passar que hi hagi més inestabilitat en uns municipis. És a dir, ara ja hi havia uns quants ajuntaments en què de 17 regidors, doncs la força política que tenia més regidors en tenia 6, i ara ens podem trobar amb ajuntaments, poso per exemple que són de la franja de 17 regidors, en què hi hagi 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1. Clar, això ho complicarà bé, si ve de cara al tema de la investidura, com tots sabem, per la legislació municipal és molt més senzilla, perquè o fas una majoria absoluta alternativa o automàticament és alcalde de la llista més votada. Des del punt de vista de l'elecció d'alcaldia no es complica. Des del punt de vista de la gestió del dia a dia d'un ajuntament, o s'arriben a grans acords, que grans acords no vol dir entre dos per fer un gran acord, pot ser entre diversos, eh? Però que això obligarà molt a un tema que, en aquest cas, si vol, també n'hi puc parlar, perquè una mica doncs, m'hi he hagut d'especialitzar, que és el tema de la cultura del pacte. Ho dic perquè això obligarà molts ajuntaments. Les últimes eleccions, ja el de les majories absolutes de molts llocs ja no hi va ser, però en aquest cas el que pot haver és una atomització en alguns ajuntaments de moltes forces polítiques, no?
Vostès prioritzaran el pacte amb Esquerra Republicana tal com es va arribar en aquell acord entre el president Mas?
Nosaltres creiem que allà on es pugui, sempre respectant l'autonomia municipal, que allà on es pugui, això no és cap novetat perquè el mateix president ho va anunciar, doncs evidentment que les alcaldies doncs, que han d'arribar a través d'acords i de pactes, doncs quantes més estiguin a fora del procés, evidentment que nosaltres les prioritzarem. Sempre respectant, insisteixo, i això ho dic moltes vegades, l'autonomia municipal en quin sentit? En que cada poble és un món. I això ho hem de tenir present. Ara, la voluntat, en aquest cas, de la direcció de Convergència i Unió i d'Esquerra Republicana, per l'acord que va haver-hi, és de, allà on es pugui prioritzar, es prioritzi doncs, els que siguin a favor del procés. Jo crec que el 9-N és la prova més evident, no?
I en aquestes eleccions del 27 de setembre anirem amb una llei electoral pròpia i, si no, qui hauria de ser o qui pot ser el responsable? Perquè al final ha d'haver responsables. No podem estar 30 anys sense llei electoral
quan,
que es digui cada legislatura que s'intentarà.
Quan de les principals forces polítiques hi ha una força política que és Convergència i Unió, una que és Esquerra Republicana, una que és Iniciativa, que han mogut els seus plantejaments inicials per fer possible l'acord, i de moment hi ha una que és el PSC que no l'ha mogut gens, doncs si no s'arribés a l'acord, doncs jo crec que queda molt clar quin pot ser un dels responsables. Jo sóc bastant optimista en el sentit de que crec que la veurem la llei electoral. Crec que la veurem. Això els primers 15 dies d'abril ho sabrem.
I per què? Perquè es mourà el PSC o els tres primers?
O alguns altres, no només el PSC, sinó que els principals partits, tots ells, crec que uns ja ens hem mogut i crec que els altres s'acabaran de moure. Per què? Per una cosa que és una, ho dic moltes vegades, lo incoherent no és que acabis aprovant una llei electoral que no és exactament la que tu vols. Lo incoherent que no entendria la gent és que no hi hagi llei electoral perquè ningú es mou. Perquè crec que tots els partits polítics hem promès després de tants anys que aquesta vegada hi hauria llei electoral, i lo incoherent no és si es fa el teu sistema electoral o no. Jo crec que ara l'incoherent de cara a la gent serà que hi hagi llei electoral o que no n'hi hagi. Si hi ha voluntat i som a temps d'aquí final del període de sessions per aprovar la llei electoral. I escolti, una cosa és que diguis, no, mira, només s'ha mogut Convergència i Unió i Esquerra Republicana perquè tenen un pacte d'estabilitat parlamentària. Però quan ja s'hi ha mogut, doncs, Iniciativa per Catalunya també, i alguns altres partits no s'hi han tancat del tot en banda, només n'hi ha un que s'hi ha tancat, i que no baixa, i a més està clavat allò amb un tema que és allò de, estem parlant d'un percentatge del 0,06%, doncs la proporcionalitat doncs és el PSC, i nosaltres estem apel·lant al PSC que també es mogui, no? I crec que al final s'ha de moure. Nosaltres amb grans temes, quan i a més ho demanem des de la credibilitat, que nosaltres amb grans temes quan estàvem a l'oposició ens vam moure. I llavors hi ha una altra cosa, tal com abans vostès han parlat de les diferents forces polítiques, etc., hem d'aprofitar el moment en què ningú pot fer servir la calculadora per aprovar la llei electoral. És a dir, quan hi havia un mapa polític estable, sabut, que anava coincidint, la temptació de molts partits polítics de fer servir la calculadora per posicionar-se sobre sistemes electorals hi era. Però ara poden passar tantes coses i poden canviar tantes coses que no fer una llei electoral perquè fa servir la calculadora pot perdre tot el sentit. Això ho va explicar molt bé en el debat de la ILP en Lluís Coromines, que és el nostre ponent a la llei, de dir, escolti, no facin servir la calculadora, oblidis de la calculadora. Anem a fer una cosa que sigui una llei electoral molt més pròxima al ciutadà, no? Per tant, jo sóc optimista amb la llei electoral perquè crec que al final s'imposarà la sensatesa i qui encara no s'ha mogut es mourà.
Molt bé, últims 4 minuts pràcticament del programa. Leandro i Joan Maria, vinga.
Sí, des del punt de vista estrictament de 27 de setembre i política catalana, en la seva opinió, quin és el punt feble que pot tenir Podem dintre de les aspiracions que pugui tenir a la política catalana, i al contrari, quin és el factor que més us preocupa del fenomen, com es diu, Podemos?
Bueno, jo primer m'agrada molt més estar pendent de si a casa meva ho fem prou bé o no ho fem prou bé que estar pendent d'on estan els errors dels altres, no? Jo crec que Podemos, amb el tema que ha fet les grandíssimes mobilitzacions d'aquest país i té una indefinició absoluta, és així de clar, i per tant quan tu et vols presentar com la gran alternativa i ser el representant de la voluntat majoritària d'un país, home, si no estàs definit amb el tema que li ha generat més mobilitzacions, doncs això fa que quedis una mica en un tauler de joc que no és el que s'està visquent en el país, no? I la virtut que poden tenir és que, evidentment, que hi ha molta gent que pateix i pateix molt, i molta gent que, a més d'això, doncs hi ha altra que pot estar empipada, dolguda, desenganyada, etcètera, etcètera, i intentar capitalitzar això, no? Però jo insisteixo molt que jo prefereixo estar més pendent de com nosaltres podem arribar més al missatge a la nostra gent que no pas dels errors que puguin tenir els altres.
Doncs aquí ho hem de deixar. Gràcies, senyor Jordi Turull, per estar aquest dissabte amb nosaltres. Bona tarda i moltíssima sort. Gràcies també al Leandro Lamor, Joan Maria Claveguera, Daniel Arasa, Manel Manchón. Tornem dissabte que ve. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Us ha parlat Carles Usada. Adéu-siau.